A les 11 de seguida, Màrius Serra amb nosaltres. Ara tornem.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Natàlia Ramon. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, es reuneixen a aquesta hora per firmar l'acord de pressupostos. Arriba després de 10 dies de negociacions i de desencallar el pacte per combatre la compra especulativa d'habitatge. Palau de la Generalitat, Jordi Corbalán, bon dia.
La regulació per la compra d'habitatge nou quedarà limitada a les anomenades zones de mercat tensionat, on els lloguers estan topats. Els grans tenidors, els propietaris que tenen més de 5 habitatges, només podran comprar un pis nou per a residència habitual o bé un edifici sencer sempre que es lloguin els pisos respectant els topalls de preus. Els petits propietaris també podran comprar un pis per viure-hi habitualment com a única segona residència o per cedir-lo a familiars, però també el podran llogar amb els topalls. La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
Que tot allò que està construït tingui un ús preferent residencial, o sigui, que sigui per viure-hi les persones.
Jordi Corbalán, Catalunya Ràdio, Palau de la Generalitat.
Més qüestions sobre els pressupostos, Albert Manyà.
La negociació dels pressupostos amb Esquerra Republicana, l'altre soci prioritari de Salvador Illa, també es comença a encarrilar. El partit d'Oriol Junqueras i els governs català i espanyol ja tenen un acord polític per crear un consorci que obligarà a executar les inversions de l'Estat a Catalunya, un fet que pot ajudar a desencallar la negociació. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert.
Creiem que és un bon instrument que ens ha d'ajudar, doncs això, doncs que l'Estat compleix amb les inversions pactades, proposades, no només que compleixi, sinó que puguem decidir conjuntament quines són les inversions prioritàries. En aquest sentit, jo crec que hi ha un acord polític perquè això sigui una realitat.
I en marxa aquesta hora la reunió del Departament d'Educació amb els sindicats, on se'ls presentarà la proposta d'incrementar de manera progressiva un 15% el complement específic fins a cobrar uns 1.500 euros en 4 anys. Els sindicats rebutgen la proposta per insuficient i amenacen amb més mobilitzacions. Barcelona, Marriera, bon dia.
Bon dia. La mesa sectorial està reunida al Departament d'Educació sobre la taula i a la proposta de millora de les condicions laborals dels docents amb l'augment del 15% del complement específic autonòmic. Els sindicats creuen que la proposta és del tot insuficient. Des d'USTEC recorden que ells demanaven un increment salarial del 25% o doblar aquest complement específic. En aquest mateix sentit s'expressava Esther Vila, de Comissions Obreres.
Nosaltres demanem que el nostre increment salarial del complement específic se situï en la mitjana alta a nivell de diferents comunitats autònomes de l'Estat espanyol, i amb aquest increment del 15% això seria del tot insuficient.
Mar Riera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Els Estats Units estan preparats per atacar l'Iran quan ho decideixi Donald Trump, segons apunten mitjans nord-americans com la CNN o el diari The New York Times, que no descarten una agressió imminent. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, s'ha negat a posar terminis, però ha insistit que Washington evitarà que Teheran fabriqui armes nuclears, sigui com sigui.
Hi ha moltes raons i arguments que podríem esgrimir per atacar l'Iran, i seria molt assenyat que l'Iran arribés a un acord amb el president Trump i aquesta administració.
Washington i Teheran van tancar dimarts una segona ronda de converses amb el compromís de continuar, tot i mantenir les posicions molt allunyades.
Avui tornen les ventades a Catalunya i Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Vencat per fortes ratxes de vent en moltes comarques del sud del país i del Pirineu i el Prepirineu, que poden superar els 100 km per hora. Fins a les 9 del matí, el telèfon d'emergència 112 ha rebut una seixantena de trucades, la majoria dels municipis del Barcelonès. El Servei Català de Trànsit prohibeix la circulació de camions de gran tonatge per l'AP7 entre Cambrils i Amposta, això pel vent. i per a la resta de vies de la demarcació els vehicles pesants han de circular per la dreta a 80 km per hora com a màxim i no poden fer avançaments. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, ha descartat anar més enllà en les restriccions.
En aquests moments no tenim aquesta intenció ni aquesta necessitat per lo que estem veient de nivell que tenim d'afectació en el territori i d'intensitat del nivell de perill.
L'Ajuntament de Barcelona també ha activat el Pla Municipal per ventades en fase d'alerta i manté tancats parcs i jardins de la capital catalana. I als esports, Marcos García.
El Banyolí, Oriol Cardona i el Berguedà Ot Ferrer s'han classificat fa només uns minuts per les semifinals de la prova masculina d'esprint d'esquí de muntanya, tot plegat als Jocs Olímpics a Milà Cortina d'Ampezzo. Cardona i Ferrer competiran a 2:15 per accedir a la final. Abans, l'esquiadora de Santpedor, Maria Costa, s'ha classificat també per aquestes semifinals, en aquest cas a la prova femenina d'esprint d'esquí de muntanya. Les semifinals, en el cas de la femenina, seran uns minuts abans de les 12 del migdia. El Barça femení torna al Camp Nou. El club blaugrana ha anunciat que la tornada dels quarts de final de la Champions es jugarà el 2 d'abril a l'estadi blaugrana i no al Johan Cruyff. El rival serà el Real Madrid, que ahir va eliminar el PSG. El Newcastle fa un pas endavant per ser un dels dos possibles rivals del Barça als play-offs de vuitens de final de la Champions masculina. Ahir l'equip anglès va golejar el Karabakh per 1-6. També ahir a l'anada d'aquest play-off de setzens de la Champions, Bruges 3, Atlètic de Madrid 3. I avui comença a València la Copa CB de bàsquet. El València Joventut començarà a les 6 de la tarda i el farem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Tenim una última hora que ens arriba des del Regne Unit. Frederic Vincent.
Sí, segons explica la BBC, la policia ha detingut l'expríncep Andreu d'Anglaterra, actualment Andrew Mountbatten-Windsor, recordem que li van treure tots els títols reials, i l'han detingut. Només se sap, segons explica la BBC, que l'han detingut per sospites de mala conducta ocupant un càrrec públic. No hi ha més detalls. Ara fa una estoneta el Daily Telegraph deia que hi havia 6 cotxes de la policia amb 8 agents a l'actual casa de l'expríncep Andreu, i la BBC explica això, que l'han detingut. No s'explica per què, però això arriba després, evidentment, d'una enorme pressió mediàtica per demanar una investigació més a fons sobre la relació que tenia el príncep Andreu amb Jeffrey Epstein, que ja se sabia. De fet, per això li han anat traient tots els privilegis reials fins al punt que ja no és ni príncep.
Si sospites per mala conducta.
Ocupant càrrec públic. Aquest és el càrrec que l'acusen, segons explica la BBC, que diuen que el príncep, l'expríncep, ha estat detingut. De moment no hi ha més detalls, però vaja, bé, després de totes aquestes investigacions del cas d'Epstein, recordem que el príncep Andreu i Jeffrey Epstein havien tingut una relació molt estreta, de fet encara més estreta amb la exparella d'Epstein, i que arran d'això doncs havia caigut en desgràcia dins mateix de la Casa Reial.
Que polaits per això, no? Que educats que són realment al Regne Unit, eh?
Sí.
Aquí si anem a detenir algú per un polític, per un cas de corrupció, no li direm per una sospita de conducta aprofitant-se del càrrec públic.
I a més a més la informació que deia el Daily Telegraph és que els cotxes de policia que han anat a casa seva no tenien ni sirenes ni res, que eren cotxes de paisà, diguem-ne.
Tot ben suau, ben
sí,
suau.
Sí, absolutament.
I és un cas greu.
Sí, recordem que el príncep Andreu ja va arribar a un acord extrajudicial amb una noia que l'acusava d'haver-hi tingut relacions sexuals contra la seva voluntat, i va arribar a un acord extrajudicial que no s'ha sabut mai quants diners li van pagar, però es va parlar de més de 10 milions de lliures que li hauria pagat la reina. Però després ha sortit una segona noia dient que Jeffrey Epstein la va posar en un avió per enviar-la a la Gran Bretanya per tenir relacions amb el príncep. I que és arran d'això que hi ha hagut aquesta enorme pressió per dir, fins i tot l'altre dia ho comentàvem el resum de premsa, hi havia alguns diaris que posaven en portada quan penseu fer alguna cosa adreçant-se a la policia.
Gràcies, Freddy.
Fins ara. Run just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
I aquesta hora, al matí de Catalunya Ràdio, Màrius Serra, bon dia, de nou.
Bon dia i bona hora.
Com estàs?
Molt ben triada, aquesta cançó.
Sí, t'agrada?
Bé, de fet, la paraula que acaba de sortir és el títol que jo proposo per l'anglès. Misunderstood.
Sí o no? Bueno, enhorabona, primer de tot, perquè just ahir va arribar a les llibreries la que diria... De fet, ho dius tu, no?, que és la teva millor novel·la.
Jo dic que és la més ambiciosa. Fa de mal dir... O sigui, això ho han de dir els lectors. Des de la meva perspectiva, i també val a dir que el diable sap més per vell que per diable, quan han passat els anys i mires enrere i tot plegat, és on hi ha acabat abocant més ambició literària, sí.
El mal... Entès.
Sí, senyor.
Publicada per Proa, que es presenta dissabte, per cert, a les 7 del vespre, a la llibreria Vitela de l'Escala, sí, amb l'antropòleg, escriptor i traductor Adrià Pujol Cruells, un llibre que comença amb uns advertiments sorprenents. Dius, aquesta novel·la és una ficció. Tot el que hi passa és real, els fets que s'hi relaten han succeït, algunes circumstàncies han estat alterades, tots els personatges són inventats, inspirats en persones reals que el narrador ha conegut de prop, el narrador ha trepitjat tots els escenaris que descriu i ha experimentat totes les emocions que atribueix als personatges, el narrador és l'autor, però l'autor no n'és el narrador. Aquesta novel·la no és autobiogràfica. La realitat supera la ficció i viceversa. Supera, ho escrius...
Deu parar-se. Fer una operació.
Sí. No que superi, no, diguéssim, amb buf.
Bé, una mica...
Ja, aquí ja comencem jugant.
Jugant, ironitzant, però és veritat que també, a part que és un joc i m'ho he acabat... o sigui, és real, això, m'ho he acabat imposant com un dels elements per a l'escriptura de la novel·la, parlar des del coneixement absolut, des de la inspiració immediata, des de vivències, experiències, però sempre al servei d'una ficció i d'una novel·la. Això és el que s'han fet sempre els novel·listes. Madame Bovary, c'est moi, deia el Flaubert, i tots partim de la nostra mirada. Aquests últims anys jo trobo que hi ha com un accés de la dita, això ja és antic, autoficció, en la qual...
Autoreferencial, sí, sí.
És autoreferencial i l'autor, narrador i personatge
es fonen.
Bé, el fet de que una novel·la, una pel·lícula, una ficció estigui basada en fets reals, ni aporta més ni menys. Pot estar basada en fets reals i ser un nyap, o basada en fets reals, o totalment inventada i ser fantàstica i toca la veritat. La veritat artística és allunyada dels fets quotidians
i periodistes. No importa la veritat a la literatura.
És versemblança. És a dir, és una veritat diferent, no? És com anar al teatre, veure morir a un bon actor, i si aquella trama ha estat perfectament escrita, ha estat ben dirigida, ben interpretada, et colpeix com un amor real quan tu saps, perquè no has nascut ahir, que allò és una mimes i és un actor que està fent veure que mor i quan acabi l'obra s'aixecarà, es dutxarà i anirà a fer cerveses.
Sí, però si l'actor és un actor que saps que ha patit aquell episodi personalment,
sí,
el relat guanya el relat.
Correcte, correcte. El que passa és que, de vegades...
És màrqueting, també, al final, una mica.
Sí,
això.
Sí, però n'estem fent un gran massa, jo trobo. Fins al punt que estem desdibuixant la potència de la ficció. Perquè quins relats ens queden? Els del passat, els mites... Quina versemblança històrica tenen? Poca, poca. No ens enganyem, el malentès sorgeix d'aquesta fascinació meva pels petits malentesos lingüístics, també, va sorgir de la paraula cangur, tot, Fa ja molts anys. La gent potser ja li sonarà de dir es diu cangur perquè el capità Cook, que a mi era un tema que m'apassionava quan vaig escriure una novel·la sobre Hawaii, va anar a Austràlia a veure uns animalons que votaven i va dir, els va assenyalar i els aborígens van dir, cangaru, cangaru, volem dir, no t'entenc, i d'aquí ve. I tothom li va fer molta gràcia, a mi el primer, i això ho tenia, i de sobte quan investigues veus que això és una invenció per desprestigiar el capità Cook, en realitat, no? És posterior. De manera que els malentesos ens encerclen, ens envolten, vivim el món de la falòrnia, de la fake news, de la descreença, i bé...
Però aquí hi ha una voluntat, també, no? Perquè aquí ho separes. Sí. Tu poses el mal entès, sí. no ho poses junts, malentès.
Sí. Perquè justament hi ha aquest doble joc, perquè a mi m'agrada jugar, però agafant un vers del Carles Riba, el joc i el foc. A mi jugar per jugar... No en tinc prou, diguem, i el mal ens regeix a tots. El que passa és que he intentat que aquesta novel·la, que és una novel·la, diguem, amb uns quants personatges capdals, n'hi ha un que és protagonista, que és un traductor, en Joan Ferrer, en John Smith, diguem, un qualsevol, però n'hi ha uns quants aquí, i tots ells no n'hi ha que siguin bons o dolents. Tots tenim mal, en diverses dosis i amb més o menys latència, no? I a mi m'interessava explorar això. És una novel·la on hi ha amor, on hi ha traïcions, on hi ha, en fi, hi ha tota mena de marros, però
Ja es pot explicar, no?
I tant, una mica. L'arrencada es pot explicar tota.
El Joan Ferrer, que deies, és el traductor, no? Aquí sí. Se li ensorra el món perquè la seva dona, la Rosa, mor en un accident de trànsit, uh-huh. quan van fer amb cotxe amb la seva filla Alba, just després que ella l'hagi enxampat amb la cangur.
Amb la cangur de la nena, sí. I acte seguit, ell descobreix, perquè com que va a un hospital i dona sang i tot plegat, que no n'és el pare de sa filla, tampoc, biològic. No?
Doncs com encaixa això ara? No?
De sobte no hi ha cap certesa en la seva vida, i ell ja és un personatge, diguem, que sempre parla per boca d'altri, com un traductor, és un homenatge als traductors, però, òbviament, reescriuen allò que ha estat escrit en un altre codi, i a partir d'aquí, en fi, comença a tirar endavant. No? A mi, jo l'única certesa que tinc, d'això t'ho dic de bo a la vida, crec que l'única certesa és que el temps és lineal. És l'única. És a dir, que a qualsevol instant, per exemple aquest, sempre té un abans i un després. Per tothom. Per tothom. Això ni la intel·ligència artificial no ha aconseguit subvertir-ho. De la resta, no és que tot sigui mentida, allò, però em pots malfiar.
Malinterpretar, es pot... Tu ho interpretes una cosa diferent a jo, i aquí ja sí. Comença el lío, no?
La comunicació
de fet,
requereix
la,
molt...
La, sí. la coberta és una il·lustració de la Júlia Gaspar, no?
Sí,
que es veu un home mirant tot de rellotges,
sí,
no?
Sí.
Són rellotges penjats, de paret,
sí.
Que en queden pocs, ja. Hi ha 22 en total.
Mm-hmm.
Tots marquen, diguéssim, una hora diferent.
Sí.
Tots analògics, menys un. Veig que n'hi ha un que és...
Sí, digital, que marca les 10 i 10. Les 10 i 10 és recurrent, passen coses molt... transcendents a la vida de molts dels personatges, a les 10 i 10, que d'altra banda, en el món analògic, és el de la victòria, és el que posaven els aparadors, les rellotgeries. Les 10 i 10, més o menys queda una B baixa, les dues busques, saps? I era una hora així, va sorgir d'una manera també molt poc meditada, això.
Els personatges que dius que són inventats però que estan inspirats en persones reals, són reconeixibles pel lector?
Clar, depèn de l'àmbit, no? N'hi ha que són reconeixibles. A veure, per exemple, sense anar més lluny, ja que som aquí, hi ha una terapeuta, que no és ara reconèixer ningú, però que em fa molta gràcia, que es diu Conxita Costas Mola. I el Joan Ferrer, que ha d'anar a teràpia després de l'accident i que per prescripció facultativa, de sobte flirteja amb ella i li diu Conxita Costas Mola. Diguem, no? Bé, aquesta, que per cert, la novel·la s'ha traduït al castellà de moment a Destino el mal entendido, i aquí hi havia un problema, la traductora, la Olga García Raval, em va fer diverses propostes i finalment li ha canviat el cognom i tot, i es diu Cita Cercas Mola. Perquè, clar, la cosa havia de funcionar.
Adaptar-se.
Doncs, en tot cas, aquesta terapeuta, de sobte, és entrevistada per el programa matinal de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Amb un entrevistador que en aquells moments, que era quan jo escrivia, tenia un programa a la tele el dissabte a la nit, també. I aleshores s'enamora tant de l'entrevistada que li ofereix una secció, i així comença una petita, diguem, carrera mediàtica d'aquest personatge que acaba sent important també en la trama, no? Com sovint determinats temes, perquè ella ha publicat un llibre que es diu Masculinitats envellides, que són els falsos feminismes d'homes que van de feminista i després, quan furgues una mica, doncs no, i això la fa triomfar molt. No? Això, més enllà de l'anècdota d'aquest cas, a mi em permet explorar també aquestes certeses, perquè la secció que li acabes encarregant, perquè això és que parli del bé i del mal. Que és parlar de tot i de res, una mica, no?
Absolutament, sí.
Del bé i del mal. I bé, això ens porta, en general, a la societat contemporània, a estar molt desconcertats. És a dir, les certeses fortes que ens venien, alguns que hem nascut al segle passat, entrat al segle passat, diguem, i d'altres més cap al final, però veníem d'un món, d'unes certeses que preteníem combatre. Perquè no ens agradava que ens les imposessin.
I perquè teníeu clar que allò era el bé, no? I l'altre era el mal.
Exactament.
Els bons i dolents.
Sí, sempre hi havia bons i dolents. I de vegades tu canviaves de bàndol. És a dir, a tu et pretenien, a mi els salesians d'Horta, diguem, em pretenien donar una idea del bé que a mi no em convencia. Llavors jo canviava de bàndol. Llavors em molava ser dels dolents. Per què? Però en el fons era perquè jo veia el bé en un altre lloc, no? Clar, això avui ha quedat totalment atomitzat. tampoc no hi ha certeses clares fora dels fanatismes. O sigui, els únics que tenen certeses ara són gent amb qui jo no me n'aniria ni a fer un cafè. Perquè dius, ja, ho té tan clar que malament rai, saps? I això, el mal entès, diguem, fa de mal dir, perquè un món de ficció és un món al qual hi has d'entrar i justament critica reduir els llibres a temes, no? Els llibres, el món literari, eh? Una altra cosa és que els temes, el periodisme ha de tractar de temes, perquè està operant sobre la realitat i s'ha de contrastar. Però en el món de la creació, jo trobo ara que hi ha un excés d'aquesta tematització, també al teatre, eh? De què va?
Hi ha un personatge, el Pere Gras, no? Sí, que dirigeix edicions Pere Punyetes, sí. que s'inventa temes per llibres de no ficció que encarrega especialistes. Clar, això aquest... passa?
I tant que passa. Passen els dos àmbits.
Podríem dir, no direm títols de llibres, però en podríem posar uns quants sobre la taula. Sí,
és que només que entréssim a una llibreria, jo ahir feia la roda de premsa a la Casa del Llibre, i només entrar, tota taules de novetats, podríem assenyalar uns quants que dius, ja sé d'on ha nascut aquest llibre. La ment d'algú que, d'altra banda, és la seva feina. És un editor i ha de vendre llibres, eh?
Sí, però jo ha de vendre o ha de fer. Perquè, aquesta Clar. Setmana hem sabut, per exemple, que prop de la meitat dels llibres que es publiquen a tot l'estat espanyol sí. no aconsegueixen vendre ni un sol exemplar.
Sí, però fixa't.
I que un 13% es ven un
sí,
llibre.
Sí, però jo sóc molt crític amb una cosa d'aquesta dada que a més, ens ha portat molt de renou, no? Jo crec que aquest és un exemple clar de malentès des de totes les perspectives. Les fonts d'aquest gremi d'editors o llibreters espanyol, sí. no eren clares. Perquè, en el fons, aquí es refereix als llibres que té una llibreria.
Sí.
Clar, i nosaltres li donem valor absolut i diem, com pot ser? S'arruïnarà tothom. No, en una llibreria hi ha més ítems que en una ferreteria, gairebé. I és clar que n'hi ha que no se'n venen ni on. Per què? Perquè en té massa. Perquè hi ha sobreproducció.
Però prop de la meitat vol dir que la gent també compra el que compra.
Sí, clar, s'atomitza tot. És veritat que tot queda molt més marcat per els llibres que tiren molt, no?
Clar, però la pregunta és si sobrepublica o no.
La resposta és sí, però això no té un remei fàcil, perquè què li has d'anar a dir tu amb un editor? Tu seràs tu el que pararà? Tu frenaràs? Però la resposta és sí, és sobrepublica.
Tu t'hi veus firmant per Sant Jordi al costat de... dels personatges, per exemple, que tu estàs inventant, dels autors que surten, per exemple?
Sí, vaja, de fet, aquí encara no faig... Això és una tragicomèdia, hi ha punt d'humor, el malentès, però i també hi ha dolor. Però a la novel·la de Sant Jordi vaig fer una sàtira d'això,
no? Masculinitats envellides, t'hi veuries al costat d'un autor allà firmant... Pot passar això. Casos perduts, no? Que també són...
Sí, sí. Bueno, casos perduts, ara que parlàvem del príncep Andreu i tot plegat, és la Digna Pena, un dels personatges que a mi m'enamora més. Es diu Digna Pena...
L'apocada, no?
Perquè jo vaig tenir una veïna que es deia Digna Pena, eh?
Digna Pena?
Digna Pena. Em parlo així perquè ja era una senyora gran als anys 80 i, per tant, entenc que tampoc no estem divulgant res, però era en un despatx que jo tenia de jocs de paraules a la bústia del costat. Era un senyor i su Digna Pena. Bé, i em va agradar tant que em va quedar aquest nom.
Es va casar amb la Digna Pena, doncs.
Sí, en fi, la Digna Pena, com a personatge del malentès, defensa culpables confessos, que és un ofici, diguem, difícil per un advocat, no? Però sí, és clar que m'hi veuria signant al costat. Jo he signat al costat del president Terrevilla, de les Reines del Porno, del Franc de la Selva... Portem molts anys d'anar de Sant Jordi.
El primer malentès de la novel·la té lloc quan en Joan coneix la Rosa per un malentès a l'aeroport, que és la típica confusió de maletes, no? Sí. Tu has estat víctima o beneficiari de gaires malentesos a la teva vida?
N'he viscut...
Més vitals, diguéssim, eh?
Sí, n'he viscut cruïlles i, sí, per atzar. És a dir, malentès així de canviar-me la maleta amb algú, no, que me n'han perdut moltes, eh? Això sí, però sí, sí, atzars que penses, si en aquell moment tu no passa això, o no plou, ara estaria... Per exemple, jo podia haver-me quedat a Sevilla. Jo vaig anar a estudiar Medicina a Sevilla.
Tu a Sevilla?
Bé, jo volia... Sí, sí, quan vaig acabar la carrera vaig anar a Sevilla a començar a Medicina per fugir de casa, per estar lluny i això, i vaig demanar un trasllat. I jo tenia molt bones notes, era bastant repel·lent com a estudiant, i em van expulsar. Vaja, no em van admetre, diguem, quan ja era allà, no?
Massa hippie, massa...
No, en fi, era foraster, no sé. No vull entrar, però jo podia haver quedat allà i tenia una feina de portar camilles, saps? Lliteres. I ara potser seria un metge espanyol. I en canvi sóc un escriptor català.
Sí, sí, la vida. El malentès que vas viure.
Sí, bueno, i tanta gent que ha canviat d'ubicació en la seva vida o per, la, per raons normalment lligues
en aquell espai,
sentimentals,
sí, sí, sí.
Persones... Sí.
Hi ha una estructura, l'estructura narrativa és curiosa, perquè vas fent salt en el temps d'abans, després, no? Segons si les coses són les que passen o s'expliquen abans o després de l'accident, per exemple, i la notícia que acaba trasbalsant també la seva vida. Per què has triat aquesta estructura, Màrius?
La vaig trobar. Això és la gran troballa. De fet, aquest és el motor que em va engegar l'escriptura en plan fort. Jo tenia... De sobte em vaig trobar que hi ha una frase que jo utilitzava irònicament, que era dir... Hi haurà un abans i un després. Ricard, hi haurà un abans i un després d'aquesta entrevista. No, cony, totes les coses de la vida tenen un abans i un després, no? Jo me n'enfotia fins que vaig trobar que podia escriure aquest accident que jo veia clar per arrencar la novel·la, deixant-lo en present, deixant-lo en el moment de que què passa amb l'accident. I aleshores, dir, el que passi aquí pot marcar un abans i un després en la vida de Joan Ferrer. Abans i un episodi que comença a donar context. Després, un episodi en futur que et diu què passarà, perquè el narrador és omniscient, el narrador ho sap tot, i aleshores t'explica què passarà d'aquí un temps. I vas endavant i enrere, et va donant consistència al final de cada capítol, que ve a ser una mitja hora de lectura, jo ja m'he calculat, n'hi ha 15 capítols així, que va avançant tot lineal, però al final t'ho tanca i saps la resolució d'allò.
Però això, són estructures molt modernes, no? Perquè els contes clàssics, quan expliquem un conte als nostres fills, és una
lineal.
Narració lineal, absoluta, no? Sempre hem explicat les històries linealment. A la vora del foc, per exemple.
Sí, sí, habitualment sí, però... bé, la narrativa...
No, potser també és una manera de reinventar-nos, perquè al final, quan expliques el mateix conte tantes vegades...
Ah, sí, sí.
I potser una manera és també buscar jugada amb, sí. la línia del temps.
A veure, el joc en el temps, en la literatura, ens porta molt lluny, eh? Es diu que un dels primers contes on es trenca aquesta línia del temps és el conte de Lucanor, que estem parlant del segle XI-XII, ara no t'ho sabria dir, no? Però la narrativa del segle XX ja ho aboleix totalment, això, i després la narrativa audiovisual ja t'ho explico. D'anades, flashbacks,
i de
tornades...
I el que dius tu, no? De mirar cap al futur, també. No?
Això ja no és tan habitual.
No és habitual, però és cap on anem.
És on anem. I escriure en futur, a més, tècnicament, és complex. Ja. Però a mi em motiven aquestes coses perquè és el que deies una mica. Els contes els hem explicat sempre. És que l'ànima humana és invariable. És la de sempre. Què podem aspirar? A trobar noves maneres d'explicar el mateix de sempre, el bé, el mal, l'odi, l'amor, és que són faves comptades, és Shakespeare sencer, no? Ara, amb tants llibres com hi ha, amb tantes coses bones, perquè jo sóc lector abans que escriptor, que trobo i tal, com és que m'atreveixo, doncs, a llançar? Primer, perquè sóc un inconscient, perquè has de tenir aquest punt d'inconsciència, d'exposició, per llançar-te a escriure, i segon, perquè busco noves maneres d'explicar allò de sempre.
I perquè ets un apassionat, Màrius, d'això, tota la vida.
Ah, no,
sí, estat,
clar,
no?
Clar, clar.
Perquè tu t'hi poses i... Ja,
és central, és això per mi.
Sempre que et llegeixo, t'hi veig, t'hi veig treballant, t'hi veig gaudint, t'hi veig... Sí, sí. T'hi veig apassionat, per tant, també és una aportació que fas a la vida, al final. No?
Sí, sí, és veritat que jo estic molt lluny d'aquell discurs d'alguns autors que diuen que pateixen quan escriuen. Evidentment, costa, hi ha un procés, però home, jo és que...
Tu treballes,
m'ho passo bé. Jo, i si no, no ho faria, no sé, jo intentaria anar per una altra banda. El gaudi hi és, el plaer hi és.
Hi ha una cosa que ho diu el traductor, el protagonista, que diu que quan hi ha una expressió que es posa de moda, tothom la fa servir, no?, a tort i a dret, als mitjans de comunicació.
Sí, sí.
Comença, doncs, a desdibuixar aquell sentit d'aquella frase, etcètera, etcètera. Quines expressions diries que ara són més d'aquest moment d'ara? Random Clar. Walk, diries, sí, són les que farien ràbia un traductor?
N'hi ha moltes d'aquests anglicismes, sí, sí. El que passa, ja els acabem utilitzant una mica per mímesi, diguem, anglòfona, bro, i ja se'n fa sàtira, diguem, no? Aquí venen el Joel i el Gerard i se n'enfoten. Per què? Perquè ja són estilemes que marquen una època. A mi n'hi ha una, especialment ara, que em té... absolutament indignat, perquè sobretot en l'àmbit esportiu, però també en l'àmbit artístic, no hi ha artista jove o esportista que acostuma a ser jove que no la clavi tres o quatre vegades en qualsevol declaració. Què és? Al final, el partit era així, perquè al final és el que hem de fer, no? Perquè, cony, al final, al final i al principi, no? Però és com per guanyar-se temps, aquesta mena de...
Són mots crosses, sí. Crosses, no?
I aquest és el que he detectat últim que em revela. Però és la reiteració el que ho fa dolent. És a dir, les expressions, les paraules, no són bones ni dolentes per elles mateixes. És l'ús que en fem. I la literatura intenta defugir el clixé, justament. I quan es posa de moda, com una cançó d'estiu, s'enganxa i és allò que diuen els anglesos, earworm, no? Un cuc d'orella, que dius, hòstia, ja...
Surt d'aquí.
Fora d'aquí, sí.
Per cert, portes des del 2006 al matí de Catalunya Ràdio fent l'Enric Màrius, no?
Sí.
Aquest any en fa 20.
Sí. És la 19a temporada, per tant, en farà 20, sí.
I això ho hem de celebrar, no?
Home, hem de fer alguna cosa.
Però com no ho hem celebrat abans, això? Vull dir, això hem de fer una festa,
Quan vulguis, ja ho saps, les nostres finals i les nostres...
Molta gent, això m'ho diu, molta gent que em para, diu, però el Màrius, o sigui, deu repetir. Diu,
mai. Tinc un Excel.
No, ja, imagino. Sí. No, però ja, després de tants anys, clar, són molts anys. Clar.
En un encreuat sí que acabes repetint, aquí... puc haver repetit alguna resposta amb definició diferent, perquè una paraula t'admet entrar per aquí o per allà. No, per mi és una joia, evidentment, un exercici, per un escriptor la llengua és la matèria primera, però alhora és una constatació que la llengua pot ser una font de plaer, perquè tota la gent que hi juga, d'orígens diversos, no et pensis que són lletra ferits, però hi ha perfils diversos, d'orígens diversos, hi entren gràcies a la gran exuberància de la llengua catalana, en aquest cas. No? I això, en un moment en què tot el que sigui parlar de llengua és dolor, i és patiment, i és ai,
hem de jugar.
O boli vermell, fas malament, saps? És renyar, és agre. No? Jo, el meu tarannà, això va amb la bèstia, i el meu tarannà sempre busca el plaer. Jo crec que venim d'una cultura judeocristiana en la qual el plaer... Tot és la culpa, no? El plaer està mal vist, no? Jo no. De fet, el mal entès, sense intentar fer cap spoiler o aixafar cap guitarra, al final és un cant a això. Acaba la novel·la bé. És a dir, acaba amb final feliç, això sí que ho puc dir... però no de la manera, diguem, previsible. Però la meva reivindicació, i això ho faig extensiu a la llengua i al català, que sempre estem constantment ploriquejant, només se salva si hi ha plaer.
Aquests dies s'ha fet molt viral un vídeo d'un TikToker, d'una TikToker de llibres, que està intentant llegir Crims borrascosos.
Ah.
I arran de l'estrena de la pel·lícula, i diu que no entén res. Mira, deia això.
Se me va hacer un poco... Súper complicado leerlo, lo voy a intentar, pero yo cuando allí empecé a leer, aquí por antonomasia se denominaba esta pieza la casa, ni ningún destello de sartenes de cobre ni coladores de estaño en las paredes. Y así todo el capítulo. Y así. ¿Cómo voy a leer el libro si no entiendo la mitad del vocabulario? Me va a costar leerme esto y yo decía, este librito me lo leo en nada, si necesito un diccionario al lado para entender lo que está diciendo el libro.
Si no entén antonomàcia ni estany.
Sí. De fet, no entenia ni que deia estany, o dit estenyo primer, no? Sí, això...
Això com es pot combatre?
Bé, això es pot combatre amb tres grans línies. Educació. Però,
professors.
Però sí, és a dir, recursos per ensenyament. Sí. Són recursos, s'ho fa les comptades. A veure, fa de mal dir perquè és una... hi ha múltiples causes. La lectura l'hem desprestigiada de tant solemnitzar-la, de tant dir que era important llegir, important, campanyes de foment de la lectura, i l'únic misteri és posar-se a llegir i trobar una cosa que t'interpel·li, no? I d'altra banda...
Per això abans, com que els recursos eren tan limitats...
Clar, és a dir, menys competents.
Com explicar al meu pare com arriba Tintín, per exemple, o com hi arribo jo a través seu, no?
Sí.
Però això forma part d'una inquietud per conèixer, per viure coses, i amb recursos més escassos.
I una gestió del temps que permetia una gestió del temps diferent. No?
Sí. Però que, clar, si tu buscaves distreure't, i, doncs anaves a la literatura, perquè al cinema hi podies anar un cop al mes, potser, no? O,
I ara...
Ah, no? Ara pots anar al cinema cada dia a casa, a la pantalla.
Sí. I molts.
O al telèfon mòbil.
I enfilar una sèrie rere una altra, moltes vegades...
Perdona, que amb tanta concentració que ja no tenim.
Que són... pel·lícules allargassades perquè surt més rendible fer-ne sèrie. Sí, és tot global, no? Però bé, el que no podem fer, com de vegades s'intenta, és rebaixar el nivell, ni resignar-nos ni rebaixar el nivell. És a dir, el típic llibreter que et diu, és que em ve gent de dir, vull un llibre per un nano que no li agrada llegir. Escolti, si no li agrada llegir, compri-li una pilota o enviï-l a un camp de reeducació, diguem, no? Però no li compri un llibre perquè li tirarà pel cap. I això fa que de vegades es publiquin llibres per a gent que no li agrada llegir. Jo reivindico tot el contrari. Vull dir, igual que hem de fer ràdio per a gent que li agrada sentir la ràdio, tu faries ràdio per a gent que no li agrada la ràdio? No. Ai, ho hem
bueno,
de fer.
Se'n fa a vegades, eh? Vull dir
que... Doncs, bueno, mal fet, trobo sí. Jo, no sé. Jo escric per a gent que li agrada llegir. El que passa és que...
Pots estar més encertat o menys i pot agradar més o menys, sí,
i a tu t'agrada, doncs, un estil, un altre...
Però la voluntat, i... no?, home, és que això agradi.
Sí,
no?
sí, ara, amoïna, perquè Antonomàsia i Estanyo no serien allò que dius coses antigalles, no? Vol dir que l'educació no li ha arribat bé a aquesta noia, no? I això que devia ser monolingüe.
Un malentès.
No ho entenia bé.
Màrius Serra, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Segur que ens seguim parlant, perquè això venia fins a Sant Jordi i esperem que també acabi sent un dels llibres més venuts. El malentès, Màrius Serra. Gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.
Una pausa i ara tornem.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta Norma de Bellini.
Una de les grans obres mestres del bel canto.
Del 18 al 24 de febrer a la Faràndula de Sabadell.
Emociona't amb Norma, una òpera de gran intensitat dramàtica i extraordinària bellesa musical que inclou l'ària Casta Diva, una de les més emblemàtiques de la història de l'òpera.
Entrades a operacatalunya.cat.
Si no controles el colesterol alt, pot ser un risc per al teu cor. Per això és important cuidar-se amb dieta i exercici i un Danacol cada dia que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si en segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Corazón.
El Futbol Club Barcelona es troba en un moment decisiu. Pressió financera, decisions clau, que marcaran el club durant una generació. Ara cal escoltar els socis. Recuperem el Barça. Junts. Signa per donar veu als socis. Signa per Xavier Vilajoana.
Ja han arribat les ofertes límit del Corte Inglés. Televisor Samsung Neo QLED Mini LED de 55 polzades de 1.199 a 579 euros. Samsung Galaxy S25 Ultra 512 gigas de 1.449 euros a 1.399,90. I les ulleres Ray-Ban Meta de primera generació amb un 25% de descompte. Són les ofertes límit només fins al 22 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
Hi ha retards i cancel·lacions, però no hi ha caos. El govern diu que dilluns...
Regularització extraordinària de centenars de milers d'immigrants. I en la informació internacional, la Unió Europea signa un nou acord...
Tenim algunes afectacions per neu, menys que ahir, però...
La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les 2.
I a partir de les 3...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Catalunya Ràdio.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Aquesta gent que veu castellanismes per tot arreu...
Sí, frenem una mica.
Sí, què heu dinat avui? Tu no ho dius, això?
I tant.
No, no parlem més.
Si ho diu en Peyo és correcte.
No, que hi ha molta gent que em critica, també, que es veu que parlo tan malament.
Ah, sí?
Sí. Perquè dic casta, a vegades.
Jo també, des de luego.
Sí. Noi, què vols fer-hi, tu?
I, sin embargo,
també...
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
És boníssim. Així sí que comences bé el dia.
Això que veus és un granini? A mi m'encanta el de préssec.
Jo m'estimo més el de taronja. Però és que tots tenen un gust increïble.
És clar, la fruita més bona té gust de granini.
Farem un espectacle que ens hem inventat.
Serà molt xulo.
Arriba l'última funció del Mac Mec Mic, un espectacle de titelles al Teatre Auditori de Sant Cugat. Que hi voldràs anar?
Sí!
Entra entrades ja disponibles. Consulten la informació al web del Super 3.
Jaume Collboni, Carme Elias, Manolo García i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
Vinga, eleccions del Barça.
Digue'm, l'apoyo d'una mica de Catalunya Ràdio. Pues ja me presentaré jo.
Síria, bien, Síria, lo de la pancarta, bien.
Això són col·leccionables que arriben cada dimarts.
Qui l'ha de la campanya, Lluís Carrasco?
Això no és veritat.
O sea, és una pancarta. És una fotografia de Messi, no?
Mira, la veritat, no.
Aquesta foto, ahí no estava Messi?
No.
És Messi el que està ahí?
No.
L'oreja de Messi o no de Messi?
Pues no.
És l'oreja de Síria, el candidato. És un modelo, un modelo.
Venga, una abraçada, adéu.
Venga.
És l'hora. Joana
Villamata,
bon dia.
Bon dia.
Quins temes pendents tenim avui?
Doncs uns quants, realment, déu-n'hi-do, quin dia, eh? Sí. Podríem començar parlant del temps, per exemple, perquè després d'un dia de calma, sencer un dia sencer de calma, eh?
Calla, un moment.
Torna a bufar el vent, i això, per què m'està fent callar, Armínia?
Sí, bueno, mira, perquè he sentit que heu explicat que avui és el cumpleany del Frederic.
L'aniversari, sí.
Sí, sí, l'aniversari del Frederic.
Sí, sí.
Un pilar del matí de Catalunya Ràdio.
Un moment, que faig una mica els ulls.
Sí, se t'ha quedat tintallavis a les dents, que això fa molt de fàstic.
Més els ulls aquests negres que porta no són gaire...
No tinc mirall, però...
Per què t'estàs pintant ara, Armínia? Estem fent un programa en directe.
Cesc, treu la música i posa'm una mica d'eco al micròfon.
Ai, Déu meu.
A veure, per què s'aixequen?
Happy birthday, yo-yo. Happy birthday to you.
En fi.
Happy birthday, Professor Vincent. Happy birthday to you.
You, molt bé.
Gràcies.
Reacció
molt emocionat. Moltes gràcies, Armínia, moltes gràcies.
Ai, Frederic, però si estàs aquí, on estàs?
A la redacció, a mi m'han dit connecta't des de la redacció.
Sí, un petonet.
Igualment, moltes gràcies, Armínia. Moltes gràcies.
Te'ls vaig enviant, portes calçotets.
En principi sí.
Ens està sentint
porta calçotets.
Quina porta calçotets?
Per l'amor de Déu, Armínia.
Hi ha algun que no, eh?
Per què no baixes?
És que em sembla que ets tu, Armínia, que no portes calces.
Mai em porto de calces, mai.
Total.
Bueno, havia començat bé la cosa, sí. Armínia, no ho espatlli, no, sí, bueno, no ens doni detalls.
Sí. T'hi portes mitjons?
També. Sí? Portem de tot, sí.
Sí. Sí. Bueno, molt bé, ho fas molt bé.
Moltes
sí.
gràcies, Armínia.
Deixa estar el Freddy, ja, Armínia. Ja està, Freddy, gràcies, eh?
Les ulleres...
També em porto, sí, que si no, no hi vaig res.
Sí, tot de piles.
Armínia, prou ja.
No, només és per curiositat, no, perquè el pit m'agrada tot depiladet.
Ah, depiladet, sí, eh? Sí, mira la que moderna.
Ho he apuntat dònuts, el Frederic Vincent, i molt agraït.
Sí, dònuts.
Sí, vostè també té un dònut, eh, que sí, Armínia? No, home.
Però tu què t'has pensat? A tu et sembla que això és una barratxada o què?
Què basto que ets? Però quin baix nivell?
De veritat, eh? Baixat en baix.
Descansa.
Què pensarà de tu?
Felicitats. Va, els temes del dia, sisplau.
Sí. Abans que entrés a l'Armínia amb aquest espectacle d'entès que ens ha ofert, anava a dir...
Hòstia, Leo Messi! Bon dia! Bon dia!
Sí, però no me toque, no me toque.
Com estàs, Leo?
Bien, podemos decir que bien, que estoy bien.
Molt bé, fins aquí la resposta, eh? A què has vingut? Sí. A entrar al Camp Nou de nit una altra vegada?
No, vine por el telo de la lona gigante.
Ah, vens a donar suport al candidat aquest, al Marc Síria.
No, vengo a pegarle fuego a la lona.
Ahir Marc Síria, precandidat a les eleccions del Barça, va penjar una lona, com dèiem, al centre de Barcelona, sí, amb una imatge icònica de Messi,
sí,
i amb un xatge de ganes de tornar-te a veure, encara sí, referència a la lona que la porta a penjar a Madrid.
Sí, però jo no li he permiso al boludo sirio,
Sí, també t'he de dir... Siri. Sembla que es diu Marc Siria, i per ser honestos, es veu que ell ha reconegut que ell no ha parlat amb tu.
No, no, que no habló conmigo, no, no.
Sí, sí, no, és que ell ho ha dit, que no ha parlat amb tu, però que ha penjat aquesta lona com a homenatge per homenatge. Simbolitzar
però,
una mena de reconciliació.
No sale mi nombre.
No, 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 no.
No se me ve la cara.
No se't veu la cara. Es veu com una orella d'una persona.
No pago nada. No tengo nada que ver con este señor. O sea, no sé, voy a descolgar la lona.
No la pots treure, Leo, perquè primer que no pots demostrar que siguis tu el de la lona i després que algú deu haver pagat per tenir la lona allà.
Bueno, pues compro el edificio y la quito, no pasa nada.
Això ho podries fer.
Això sí que ho pots fer.
Claro, porque soy un gran cuchara.
Un gran tenedor, crec que vols dir.
Es que no he hecho, Leo, perdón.
Hòstia.
Lo que te ha hecho este precandidato.
Víctor Font, bon dia.
Ja hi som tots, sí.
Nosaltres sóc Víctor Font.
Sí, t'hem presentat ja, Víctor.
Y lo que nosotros no voy a consentir, sí. Leo, amigo mío, el que nosaltres no consentiré és que ningú faci servir el teu nom per fer campanya.
Ja, d'acord.
Nosaltres estic segur,
sí.
Leo, que ho has passat malament i que aquesta lona t'ha afectat la salut mental.
Què, salut?
No, i és per una, això... una cosa, salut mental, no, és igual, Leo. No va amb tu.
És per això, Leo, que nosaltres m'agradaria fer-te una abraçada reconfortant.
Sí. Deixi estar.
Vine, que t'abraço.
No, cal, no,
vine.
No,
me estás haciendo daño.
No li agafi
el coche.
No passa nada.
No, sí. No passa nada, hòstia.
Deixi-me si pau, per favor.
Ràpid, ara feu-nos una foto.
No,
ràpid.
Ja està, mira, foto.
Què s'ha passat? Hola, deixa-me.
Bueno, mira, Messi, marxa perquè et voldrà utilitzar tothom. Torna-te'n a Miami perquè...
Espera, Leo, que salgo contigo ahora.
Més tema, Jovany.
Sí, aquest matí el Departament d'Educació i els sindicats de professors s'han tornat a reunir per mirar d'arribar a un acord per aturar les vagues anunciades.
Efectivament, Gerard, del Departament ha ofert un increment salarial als professors de 1.500 euros l'any, que veníem...
Sí.
No, a veure, espera, un moment, bé, un segon. No, jo diria que els hi ha ofert uns 1.500 euros l'any...
En total. D'aquí uns anys, eh?
D'aquí uns anys.
Seran uns 100 euros al mes.
Acabarà 100, 1.500.
Acabarà el 2029.
I això és una proposta absolutament insuficient. Com dirien els professors d'avui en dia, no ha assolit les competències necessàries.
Irene Rigau, exconsellera d'Educació, bon dia.
I senyoreta,
té raó. Però vostè què hi pinta en aquesta negociació exactament? Perquè ja no és consellera.
Estic fent una mica d'intermediària, com feia aquell senyor sud-americà amb el Puigdemont i el Santos Cerdà.
Quin senyor sud-americà?
Sí, el mediador.
Sí, el mitjancer aquell.
I bueno, s'ha de reconèixer que en aquells moments les propostes del govern no són suficients.
No,
han presentat un document al sindicat USEC,
sí.
Que, per cert, estava ple de faltes d'ortografia.
De veritat? El document?
Ara, la senyoreta de català amb un boli vermell i els ha tornat el document corregit.
Tot corregit, eh? Però pel que fa, més enllà de les faltes d'ortografia, pel que fa al contingut...
Bé, el contingut se l'ha mirat el professor de matemàtiques i després de fer unes sumes i unes restes diu que no l'acceptem. Perquè al principi els van prometre 1.500 euros més i els professors van dir carassos. Diguem que sí.
Clar. Va dir, posen la xifra, 1.500 euros i tot. Sí.
Home, clar, perquè, hòstia, junts són petxoques.
El professor de matemàtiques els va dir, espereu, que faré una divisió de dues xifres per saber quants diners de més al mes són aquests 1.500.
I quan li va donar la divisió al professor de matemàtiques?
No van saber calcular, van treure tot de regletes de colors, de titelles, de rotuladors, clar, però ningú va saber fer el càlcul.
Fins i tot titelles, van treure per intentar fer la divisió.
I res, aprenem jugant, no? És la idea d'aprendre jugant.
Per això teníem la calculadora del telèfon i va sortir que només els paguen 105 euros els més.
Home, no és gaire cosa.
Els apugen, no hi van dir que no.
Les negociacions, senyor Rigau.
S'està
a punt de firmar-se l'acord entre Comuns i el govern de la Generalitat pels nous pressupostos. Estem veient ja en imatge com arriba el president Salvador Illa.
Mira que de pressa que camina.
Creu. És el moment de la firma.
No se sent res.
La taula una mica pobra, també s'ha de dir. Podríem posar-hi unes tovalles.
Que es vegin minimalista. Les cames, no, que es vegin les cames fa vergonyeta.
Aquestes taules de càmping.
Bueno.
És un moment important, eh?
Jo firmo més ràpid,
un intercanvi de llibretes.
Cadascú amb el seu bolígraf.
Dues pàgines, eh?
Veus, Ricard, que no hi ha un sol bolígraf, sinó que cadascú té el seu.
Va, de la vegada, eh?
Anem molt acompassats amb la Jèssica, així.
Ara es produirà l'encaixada de mans.
La Jessica té el cabell més fosc que de costum.
Efectivament, encaixada de mans.
Això és molt incòmode.
Acord
perquè...
signat entre el govern de la Generalitat i els comuns.
Bravo,
en aquest...
molt bé. Veu en forma, president, molt bé.
Per supost.
Ha entrat caminant molt de pressa.
Quan són les 11? Calleu. 11. Calleu.
Ja està?
Ja està.
Saludant els convidats.
Que n'hi ha 4, només.
Ara aniran a prendre alguna cosa, no? Suposo. No?
Estan fent petons.
Calleu, calleu. S'ha parlat castellà, eh?
Sí.
Sí.
Carai, quants petons, eh?
Abraçades.
Ara baixen per preparar-se, sentim. Sentim un micròfon que crec que l'hauríem de sentir, però...
Sí, igual sí, però... estem incorrent en alguna irregularitat.
Ara, no.
A veure què diu el David.
Calleu.
Calleu. Ai, hem parat el
micròfon. Ai, ja
s'han adonat.
Vaja.
Sí.
Bueno, anem al primer tema pendent d'avui, doncs, Gabriel Rufián.
La proposta de Gabriel Rufián...
Flamenco i rumbes i pasodobles i rumbes.
Que va presentar ahir el seu pla per formar un front comú d'esquerres per aturar Vox de cara a les eleccions generals.
Sí, ho va fer en un acte a Madrid, a la sala Galileo Galilei.
Home, era un astrònom aquest, no? Un explorador, era sí. Una cosa així.
Davant de 400 persones, entre elles Ramoncín, com a dada. I acompanyat d'Emilio Delgado de Más Madrid.
I això només va ser el principi, perquè Espanya tornarà a ser rica i plena. Atrás esta gente tan lozana y tan superba.
Carai.
Está.
Gabriel Rufián.
Bon dia, Gabo.
Izquierdas
bon dia,
de España.
Bon dia, Gabo.
Benvingut a Catalunya.
Unidos. Volveremos a luchar, volveremos a sufrir. Carai. Volveremos a vencer. Buen golpe de voz, defensores de la tierra.
Sí, senyor Rufián, a part de traduir els segadors, m'agradaria saber, bueno, nom de tots parlo, com li va el projecte, perquè tenim la sensació que de moment no ha tingut la rebuda que vostè desitjaria per part de totes les esquerres de l'Estat.
Una mica de fredor.
No m'importa.
Ningú s'hi acaba de tirar de cap, no?
Camarada.
La piscina aquesta sense aigua.
Camarada, això és una carrera de fondo. I no salaré, sajaré.
Sajaré?
En mon empein.
Ah.
En peina. Em penso trobar...
No a la ven des mots.
A l'entrenament...
De les des mots.
Amb tots els partits espanyols d'esquerres em penso reunir.
D'acord.
Atenció, perquè hasta inclús estic
perquè
disposat...
Perquè tots els partits catalans... No, això ho descarta.
Els partits espanyols d'esquerra.
Sí,
queda claríssim. I estic molt loco.
Primer Algeciras, després ja ho veurem.
I una cosa, Gabriel...
Fins i tot em reuniré... Estic disposat a trobar-me amb l'esquerra republicana.
Bueno, bona sort.
S'ha de parlar amb tothom.
Però mira, ara m'està sorgint a mi una pregunta, Gabo, si et puc dir Gabo.
Sí,
puc dir Gabo. Tindria algun nom aquesta aliança d'esquerres que tu t'imagines?
Sí, senyor.
Perquè al final les coses, el nom és important que et tinguin.
Plataforma Social Organitzada Espanyola.
Molt bé. Això fa PSOE. Això fa PSOE.
Sí, molt bé.
Plataforma Social Organitzada Espanyola. Justament són les sigles PSOE.
Intenti canviar-li el nom.
No, sé que s'ha sortit així. Ara és l'hora d'estar alerta per quan venga otro junio. Afilemos bien las herramientas.
Bueno, doncs moltes gràcies, Gabriel, de veritat.
Sí, quant pesa aquest quilo de palla?
Eh? Com?
Quan pesa
aquest quilo de
palla?
No vingui amb aquest rotllo
del
de palla... lobo de Wall
Street. No, espera, que jo ho sé, Jovany. Un quilo de palla pesa un quilo.
Molt bé, listillo. Però i si ara et digués que en comptes de ser un quilo de palla és un quilo de plom? Quan pesaria, aleshores?
Jo diria que un quilo, també, un quilo. Un quilo?
Pobre tontet.
Sí, és una mica...
Has caigut en la trampa de la dreta.
Però què dius, Gabriel?
Ara véndeme este bolígrafo.
No, mira, a mi tècniques d'aquestes...
Véndeme.
No vull res.
No puedes...
Ah, ves, home,
què fas posant-te el burca, ara?
No puedes vendérmelo. Porque con esto casi no lo veo.
Gabriel, treu-te el burca, Gabriel.
Una salvajada.
Bueno, per favor. Ho deixarem aquí, anirem al concurs pendent.
Sí.
A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
És l'hora del concurs pendent, avui amb l'Oriol. Oriol, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Oriol?
Treballant.
El
millor que es pot estar treballant.
Sí, senyor.
Treballant no estàs.
Ara no...
Bueno, t'has agafat...
No, m'he agafat 5 minuts.
Ah, molt bé, doncs mira, 5 minuts és el que necessitaràs d'entrada per començar amb la primera pregunta que et faré, que avui té a veure doncs, amb la més rabiosa actualitat, Oriol. Bueno, he de fer la pregunta, eh? No. Oriol, com ja deus saber, perquè ets una persona ben informada, el Departament d'Educació i els sindicats de mestres estan llunyíssims encara de trobar una solució al conflicte que els afecta. Els docents demanen bàsicament que els pugin el sou perquè en 20 anys han perdut el 25% del seu poder adquisitiu i la Generalitat els ha ofert el que vindrien a ser 100 euros al mes. Abans ho comentàvem. I els docents han dit que nanai, Oriol. Han dit que naranjas de la Xina, que ni hablar del peluquín, que demà m'afaitaràs, que chao pescao, i que m'estàs... Què m'estàs, container? Han dit els professors. Que els sembla una oferta ridícula, fins i tot humiliant, i l'han arribat a titllar de ser la xocolata del lloro. Tu saps, Oriol, què és la xocolata del lloro?
Doncs no.
Doncs mira, és quan una solució a un problema, normalment econòmic, és clarament insuficient. Llavors diem que és la xocolata del lloro. I saps per què ho diem?
Per què?
Doncs mira, perquè al segle XVIII hi va haver uns guants catalans que van anar a fer fortuna a Amèrica. Quan tornaven a casa, aquells indians, que així se'ls coneixia, eren el que ara en diem nous rics. Es construïen cases d'estil colonial, es comportaven com gent adinerada, i la majoria eren uns horteres d'aquí t'espero. Quan rebien visites, les impressionaven amb dues coses portades d'Amèrica, Oriol. La deliciosa i caríssima xocolata i un exòtic i exuberant lloro, tancat en una gàbia, a qui també donaven xocolata, com dient, som tan rics que li donem xocolata al lloro. Però, ai, las, Oriol, els diners venen fàcil i després també marxen fàcil, i algun d'aquests indians van començar a passar les canutes. Es van haver d'estrenyar el cinturó i es diu que per estalviar sense que ho notessin les visites, van tenir la genial idea d'anar reduint la xocolata que li donaven al lloro fins que ja no li donaven gens. La mesura, evidentment, va ser tan inútil com insuficient, i moltes d'aquelles famílies d'indians van caure en la pobresa per no haver pres una decisió més dràstica respecte al seu estalvi quan tocava. I des d'aleshores, per extensió, quan una cosa és insignificant i no ens ajuda gens ni mica a superar una dificultat, diem que és la xocolata del lloro. Gràcies, Oriol, per escoltar-me.
Molt interessant, això, avui.
Oriol, pel teu honor i la possibilitat de venir demà a guanyar euros, sabries fer el so del lloro? Et posaré un tall de referència només una vegada. Estàs preparat?
I tant.
Ara et poso el tall.
Bueno.
Ara toca tu, Oriol.
Que trafo.
Sí. És a dir, l'he d'imitar o he de fer... Vale.
Has de fer un lloro al millor... Torna-hi, Oriol, que estava parlant-ne sobre teu. Hòstia, és un lloro de veritat.
Espera, vas posar l'original, Cesc?
No, el tinc aquí, espera. Ara ho faig jo.
Bueno. És exactament igual.
Per tant, Cantimplora, anem per la segona pregunta. Joel, vinga.
Oriol, vas molt bé i encara aniràs millor si te'n surts amb aquesta segona pregunta, que és de la categoria poètica. Tres poemes, tu els has d'acabar perquè jo deixo una última paraula a l'aire, d'acord?
D'acord.
Vinga, som-hi. Avui he dedicat els tres poemes a tres persones que m'acompanyen en aquesta taula. El primer poema es titula Vella xaruga, quantes hores passades? I diu així.
No ho sé.
Sempre es passa de la línia, desitjosa d'albergínia. Mala circulació sanguínia. Té la nostra amiga...
Armínia.
Després parlarem, tu i jo.
Seguim amb un altre que es titula, Oriol, guionista reservat. I diu així.
És important, Oriol, l'entonació, també, que acabis l'entonació del Joel, que això també puntua.
Segons com un tio... Oriol, escolta'm,
Sí.
Segons com un tio estrany té caràcter d'alemany. No he tingut millor company que l'amic Gerard...
Giovanni.
Coll! Oriol, ets un oient fidel, tio. A veure. I ara aquest és una mica més llarg i es titula Capità de Buc Insignia. De Camprodon al Vendrell i de Temp fins a l'Ostrell. No, torna-ho a començar. No. Va, tornem-hi, Cesc.
Va.
De Camprodon al Vendrell i de Tremp fins a Ullastrell, periodista de segell. No el prenguis per passarell, és molt jove, però és gat vell. Li ha crescut molt el serrell. No li bufis el clatell, que t'arrencarà la pell. És el gran Ricard.
Ostrell.
Molt bé! Passa que, clar, te l'he dit, Te l'he dit, Oriol.
A la segona línia,
Puntuació, Jovany.
Jo, és que com que hauria d'impugnar la poesia, perquè, clar, li ha dit la resposta.
Ja,
un 5, però perquè l'Oriol...
Com un 5?
Com un pobre 5? Ai, pobre Oriol.
Jo li poso un 10.
Però jo un 5 perquè... No, Oriol, perquè tornis un altre dia.
Jo li poso un 10.
És veritat.
Jo vaig un 5, i tu, Joel?
Doncs mira, una mitjana de vosaltres, un 7 i mig.
A veure, 17 i mig...
Això et farà 22 i mig, sí, 22, Ricard.
22 i mig, exacte.
Home, que aquí hi havia nivell, eh?
Aquí hi havia nivell,
sí, senyor.
Hi ha més gent que ha tingut més punts que tu,
no,
per
no,
tant...
No, el Dufini d'ahir...
Sí, sí, el Dufini d'ahir sí, estava,
sí,
estava
sí,
bé.
Sí, sí, sí. Escolta, torna a trucar, Oriol.
Sí, sí,
torna a trucar, Uri.
Sí?
Sí,
que vagi bé, home, sí, que és gratis.
Sí. Vale.
Una abraçada.
Adéu, adéu.
Bones causes. Avui, en nom de la Fundació La Nieta dels Ulls, saludem l'il·lustrador Joan Turu. Joan, bon dia.
Bon dia, Ricard. Com estàs?
Bé.
Avui us vull explicar que des de fa 5 anys la Fundació La Nieta dels Ulls organitza la jornada de superheroïnes i superherois a les escoles per promoure entre l'alumnat valors com la inclusió, el respecte per les diferències i la cooperació. Aquest any han rebut un ajut europeu que els permetrà treballar conjuntament amb les escoles i entitats de Grècia, Itàlia i Espanya per convertir aquesta jornada en un model europeu d'acompanyament en el retorn a l'escola dels infants amb càncer.
Fundació La Nieta dels Ulls.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12. Bon dia, us informa Natàlia Ramon. Detingut al Regne Unit l'expríncep Andreu per sospita de mala conducta en un càrrec públic i enmig de les acusacions per vincles amb el cas del pederasta nord-americà Jeffrey Epstein. El germà petit del rei Carles III, que just avui fa 66 anys, segueix sota custòdia de la policia. Corresponsal a Londres, Quim Olivares, bon dia.
Bon dia. La policia britànica ha confirmat la detenció del germà petit del rei Carles III, acusat de mala conducta en càrrec públic, un delicte que aquí a Anglaterra pot comportar elevades penes de presó. La detenció de l'expríncep Andreu s'ha produït a la seva residència, on de fet es van mudar fa poques setmanes després que les seves vinculacions amb el cas del pederasta nord-americà Jeffrey Epstein es fessin molt evidents. De fet, ara mateix la policia estaria fent escorcolls a la nova residència que Andreu té a Sandringham, a unes 3 hores al nord de Londres, i també en una altra residència. Abans, la policia britànica havia indicat que estaven avaluant informació que Andrew Bonmatten Windsor havia passat informació potencialment confidencial a Jeffrey Epstein durant el seu temps com a enviat especial del Regne Unit per al comerç internacional. Això va ser entre el 2001 i el 2011. Això també d'acord amb els arxius publicats pel govern dels Estats Units. Quim Olivares, Catalunya Ràdio, Londres.
Més notícies, Albert Manyà.
La Generalitat ha traslladat al govern de l'Estat la necessitat d'introduir alguna fórmula de pagament per a l'ús d'autopistes per tal que se'n millori el manteniment. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que ha parlat amb el ministre de Transports, Òscar Puente, de la conveniència d'introduir l'eurovinyeta, una taxa que dona dret a circular per vies d'alta capacitat en forma de distintiu al vidre del vehicle.
La necessitat de algun tipus de pagament que ajudés a mantenir l'estat de les infraestructures i més de les d'alta capacitat.
Eurovinyeta.
Per exemple, aquest és un debat que està obert, amb el ministre n'hem parlat, a mi em semblaria adequat iniciar aquest debat. Sembla que potser no hi hauria majories parlamentàries en aquests moments al Congrés per assumir-ho.
I no us recorda les exportacions catalanes enmig de la guerra comercial de Donald Trump. Tot i que les vendes de productes catalans als Estats Units van caure l'any passat un 3%, se'n van fer més a d'altres països i això va permetre arribar a un màxim històric. Durant l'any 2025 es van exportar productes per valor de gairebé 101.000 milions d'euros, segons les dades del Ministeri d'Economia i Comerç, Miquel Samper, conseller d'Empresa.
No ho tenien clar perquè, evidentment, el mercat americà ha tingut una incidència en les polítiques. Ara, salàries de l'administració TAM, tot just fa un any, van marcar un panorama, un paradigma a nivell d'impostos diferent i, per tant, que tinguem per tercer any consecutiu unes exportacions que superen els 100.000 milions d'euros vol dir, senzillament, que ha sigut un any molt positiu.
Alguns dels mercats que més han crescut per les exportacions catalanes són a l'Àsia, en països com Corea del Sud, la Xina o el Vietnam, o també a l'Àfrica, en especial a Ghana i a la Costa d'Ivori.
Investigadors de la farmacèutica BioNTech han provat amb èxit una vacuna d'ARN missatger contra el càncer de mama de pitjor pronòstic, el triple negatiu. En un assaig amb 14 pacients tractades prèviament i que no havien fet metàstasi, han comprovat que la vacuna generava una forta resposta immunitària contra el càncer i duradora en el temps. De fet, 10 de les participants en l'estudi estan lliures de la malaltia després de més de 5 anys des de la primera dosi del fàrmac. Es tracta d'una vacuna terapèutica i personalitzada, és a dir, el que han fet aquests investigadors ha estat analitzar les cèl·lules de cada pacient i seleccionar fins a 20 proteïnes específiques dels seus tumors per poder fer una vacuna totalment individual capaç d'activar el sistema immunitari contra aquell càncer en concret.
La intel·ligència artificial se sotmetrà als exàmens oficials de primària, selectivitat o nivell C de català. L'entitat que defensa i promou la llengua catalana en l'àmbit digital, Accent Obert, serà la que certificarà si les noves tecnologies dominen adequadament l'idioma. Barcelona, Òscar Callau, bon dia.
Accent Obert, l'entitat sorgida de l'antiga Fundació.cat, ha presentat avui un diagnòstic sobre la llengua internet que conclou que la seva salut és prou bona, malgrat la davallada de l'ús social. La ràpida evolució de la tecnologia, però, exigeix no abaixar la guàrdia i per això s'han proposat posar a prova les diferents intel·ligències artificials. En concret, les sotmetran als mateixos exàmens que ha de superar la ciutadania en diferents àmbits: la ESO, proves de selectivitat, PISA o fins i tot la part teòrica del permís de conduir. Sentim Geni Roca, president d'Accent Obert.
Nosaltres hem de poder objectivar si el català de Gemini és millor o pitjor que el de ChatGPT i si progressa adequadament o empitjora. Senzillament som una cultura sèria, que fem és posar sota control el tractament que fan de la nostra llengua i cultura en els entorns digitals.
Òscar Callau, Catalunya Ràdio, Barcelona.
I als esports, Marcos García.
D'aquí a menys d'una hora, als Jocs Olímpics d'hivern, a Milà, Cortina d'Ampezzo, es disputen les semifinals de la prova femenina sprint d'esquí de muntanya i tindrem a la primera l'esquiadora de Santpedor, Maria Costa. El banyolí Oriol Cardona i el berguedà Ot Ferrer competiran a 2:15 per accedir a la final de la prova masculina. Cardona i Ferrer s'hi han classificat aquest matí. El Barça femení tornarà a jugar a l'abril que ve al Camp Nou. El club blaugrana ha anunciat fa uns minuts que el partit de tornada de la Champions femenina contra el Madrid, previst per al 2 d'abril, es jugarà a l'estadi Blaugrana. El Madrid va eliminar ahir el PSG. Encara que pel que fa al Camp Nou, el Barça informa que una vegada es disposi de l'aprovació per part de l'Ajuntament de Barcelona de la fase UC, que és la que correspon al Gol Nord, el club destinarà al 100% socis i sòcies abonats l'increment d'aforament previst a l'estadi Blaugrana. El Newcastle i el PSG es perfilen clarament com els dos possibles rivals del Barça, els play-off de vuitens de final de la Champions masculina. L'equip anglès va golejar ahir el Karabakh per 1-6. Avui comença a València la Copa CB de bàsquet. El València Joventut començarà a les 6 de la tarda i el farem a l'app i al web de Catalunya Ràdio a 3CAT. Demà jugarà el Barça contra el Múrcia i en handbol el Barça classificat ja directament per jugar als quarts de final de la Lliga de Campions. Ahir va guanyar la pista al Pic Zeguet 27-35.
Fins aquí les notícies.
Passen 7 minuts de les 12 del migdia. Francesc Garriga, bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bé, i tu?
Em veieu molt bé?
No, sí. Bueno.
Trobo que sí.
Content, animat.
Fas bona cara, eh?
Ahir vaig sentir amb la Còpolo i el Lluís Carrasco.
Sí.
Parlant de la pancarta.
De la pancarta de Marchilla. Sí, sí, vaja, de Messi, de fet, la pancarta.
No, espérate, la pelo de la pancartita, no cojones. Sí,
sí, sí. No, mira, no diguis això.
Però Lluís Carrasco, gràcies a aquesta pancarta, mare de Déu.
Sí.
Té molta presència mediàtica. Només gràcies, vull dir, és només això, no, el que ha fet.
Bé, home, ha fet moltes coses, però això li va donar una rellevància.
Bueno, coses...
I tener un color de piel
que em puguin
envidiable.
Sí, doncs, envidiable.
Color de piel envidiable.
Avui, en principi, sí, no parlarem de la pancarta de Marc Síria ni de tot això. Ens posarem seriosos d'entrada. El príncep Andreu us ha explotat, sí, el tema a mig, sí, sí, matí, sí, de Catalunya, sí, Ràdio. A la tarda intentarem posar-hi context. Vindrà l'Albert Llimós, que ha explicat la vessant Epstein catalana. Doncs a veure si acabem de fer un mapa de per què han detingut avui ara el príncep Andreu d'Anglaterra. I després, Polònia, que fa 20 anys.
Sí, no, no sé per què em mires a mi, però sí.
No, home, perquè ets un gran fan del Polònia, tu, Sergi.
Sí, sempre m'agrada molt.
Doncs ens visitaran alguns dels principals actors del Polònia, no Xavi Espinosa, però
està
sí.
Està bé, gràcies, eh?
Però sí, dalt... No, home, no sé per què no ve.
O sigui, el tens aquí...
Sí. Què fas a les 4 de la tarda?
I no el convides...
Què és aquest noi?
Ara t'acabes de complicar la tarda.
Avui... No, avui no... no puc.
Ah, no, per què parles?
Que no fos que et diguessin que no podies venir.
No puc perquè hi ha coses que estem preparant sinergies amb programes de TV3 que passaran avui de personatges i...
Que et dius?
Sí, sí.
Avui sortiran personatges del Polònia a programes de TV3?
A la selva.
Està passant això?
A l'està passant?
Està passant
potser
això?
Potser està passant això.
Ah.
Sí.
Clar, perquè al final és tot
no es pot dir.
O... Ja m'entenc. Bueno, és sorpresa.
Aviam, Joan.
No, he vist
que els matins... Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez ha passat els matins amb la Mariana Oltra.
Clar.
Va, Pedro Sánchez, el de Polònia.
Ves que no, surti jo en algun programa. Ves.
En Gabriel.
Sí, però TV3 o Televisió Espanyola?
Gràcies per convidar-me.
Amb la Marta Carreras farem una mica de Polònia amb diversos actors, recordant alguns dels gags principals i intentant saber què passarà aquesta nit, que tothom parla d'aquesta gala, que hi van a tothom menys jo, crec. Doncs,
no, jo tampoc hi vaig anar.
Però no estàs convidat, però no va anar bé.
Bueno, jugava al Barça i després jo tinc un programa de ràdio
clar,
independent.
Ah, clar, dilluns. Sí. Sí? Com es diu?
La Sotana.
Això.
Va bastant bé.
Doncs a partir de les 4, Marta Carreras, una mica de Polònia, una mica d'Epstein, i a la segona ve el Gil Prats...
Gil Prats sobre roca.
Que ens explicarà aquest llibre que ho ha patat, El joc del silenci. A les 5 el tindrem aquí assegut.
Prats sobre roca,
Prats
tot junts?
Sobre roca, tot junts.
Uau. Molt bé, doncs avui t'escoltarem com cada tarda.
Què vam fer a part del Marsilla?
Ahir va estar molt bé.
Sí.
Perquè veu que li vau donar a cada tema...
El temps necessari.
No vam allargar res per allargar-ho.
Sí.
No. I quan va tocar que entressin els del que no surti, van entrar...
No hi havia res gravat. Ahir no hi havia res gravat.
Totes les publis van entrar...
Ni una promoció.
El butlletí a l'hora en punt...
Fas molt bon programa. Per el meu gust, molt bon programa. Millor que el del Clapé.
Jo deixo de fer coses per escoltar la tarda.
Jo no. Jo faig les coses escoltant la tarda.
Ara.
Perquè és el bo de la ràdio, Jovany.
T'acompanya. Doncs nosaltres el que podem fer és anar marxant.
Escoltant la tarda
deixem...
és una bona promo, eh?
Fes coses escoltant-nos.
No.
Està
millor.
Me'n vull anar a casa.
Ràdio.
Us deixem amb la Renaixença. Nosaltres tornarem demà a les 6 del
dematí. Si Déu vol, Jovany.
I podeu fer coses escoltant-ho, eh?
Sí, senyor. Feu coses, mentre escolteu la ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
Hi ha retards i cancel·lacions, però no hi ha caos. El govern diu que dilluns...
Regularització extraordinària de centenars de milers d'immigrants. I en la informació internacional, la Unió Europea signa un nou acord...
Tenim algunes afectacions per neu, menys que ahir, però...
La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les 2.
I a partir de les 3...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
Descobreix el món i aconsegueix fins a 400 euros en un cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ara mateix el teu gran viatge en Viatges al Corte Inglés.
Oh, que bo!
Què passa?
És aquest gust de fruita tan intens.
Deixa-m'ho tastar. En necessito un altre glob.
És que és un granini.
I tant, el gust de la fruita més bona. Me'n vaig directe a buscar-ne un altre.
O dos.
Granini.
Atrevida, trencadora, única. Joel Joan protagonitza Bània, una proesa interpretativa dirigida per Nelson Valente. 4 úniques setmanes. Bània al Teatre Romea. No t'ho pots perdre. És ara o mai. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
Escolta, no seria gran que el bar de la cantonada de tota la vida, que està ple de turistes i cafè d'especialitat, continués sent el bar de la cantonada de tota la vida?
Buah, seria molt gran.
Tan gran com el pot especial d'Euromillones. El divendres 20 de febrer, 130 milions més el millón extra.
Just així de gran.
Euromillones, el premi més gran per fer alguna cosa gran.
Nen, posa'ns el de sempre.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
Ja han arribat les ofertes límit del Cort Inglés. Fins a un 40% de descompte en una selecció de sofàs, mobles de sala d'estar, menjador i dormitori. I fins a un 50% en una selecció de productes de parament de taula, decoració i il·luminació del Cort Inglés. Són les ofertes límit, només fins al 22 de febrer, a la botiga web i app del Cort Inglés.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig... farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria.
Ral d'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Què? Què s'ha de fer?